Literari Ploma, el podcast d'art i literatura del Museu Nacional d'Art de Catalunya i Biblioteques de Barcelona.
En aquest episodi de Pèl i Ploma, la convidada és l'escriptora Marta Orriols. Aquesta autora de Sabadell, establerta a Barcelona, va guanyar el 2019 el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any, amb la seva obra Aprendre a parlar amb les plantes. Marta Orriols acaba de publicar el seu cinquè llibre aquest 2025. L'ha editat Proa i es titula A l'altra banda de la por. En aquesta obra, on es tracen reflexions sobre el pes del passat, la soledat i les renúncies, la protagonista és una dona responsable de la restauració i conservació de les obres d'art del MNAC. L'escriptora visita l'estudi de Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de biblioteques de Barcelona, per enregistrar un fragment de la seva novel·la A l'altra banda de la por, on parla de l'autorretrat de Lluïsa Vidal. Aquesta és, precisament, l'obra que Marta Orriols ha triat dintre l'immens catàleg artístic del MNAC.
La llum de dia s'escolava pels estors dels grans finestrals de la sala de restauració. Fora, l'aire era fresc i el sol de tardor creava una atmosfera més tranquil·la. A dins, es blanqueia les parets i omplia l'espai de vitalitat. Grans taules amb obres d'art esteses al damunt, bacallans, que és com en diuen els del gremi dels fragments de pintura mural romànica sobre tela, cavallets sostenint obres icòniques i d'altres que havien estat esperant a la reserva durant anys, grups de dues o tres persones, o una de sola inclús, treballant-hi al voltant. Els gestos precisos de les mans, la por la deixaven fora. Havien d'actuar amb determinació i alhora tenir present la possibilitat de corregir, de suavitzar. La delicadesa com un estri més. Una obra del barroc al costat d'un quadre d'avantguarda, un retaule gòtic, un paisatge modernista i una natura morta de principis del XVII. Una sensació d'ordre, malgrat la disposició caòtica dels materials aquí i allà. Pinzells, pots de vidre, escalpels, bisturís, esponges, rotlles de paper, làmperes, pinces, plàstics protectors, cinta adhesiva, draps humits. Una lluita contra el temps feta també de les olors penetrants dels dissolvents, les coles, les barreges, l'alcohol, les pintures, els vernissos i un contrast, la nota delicada del perfum de bergamota al coll de la Joana, eficaç i discreta. El conservador d'art modern va inclinar el cap amb aire seriós i pensatiu, mirant el petit autorretrat de la pintora Lluïsa Vidal col·locat damunt d'una de les taules. Semblava ignorar els dubtes de la Joana. Però anem de feina fins aquí, eh? No sé si és el millor moment perquè jo marxi a Nova York. Era un oli sobre tela pintat cap al 1899 i apareixia l'artista, encara molt jove, amb la paleta i els pinzells a la mà. Mirava directament a l'espectador. Transmetia calidesa amb els arrossegaments del seu fons verd, els tons roses i vermellosos a la bata i el siena vell a les carnacions del rostre, coll i mans. El gest i la mirada d'autoconfiança amb què s'havia autorretratat ho eren tot per a la Joana, tota una declaració d'intencions. L'autorretrat i el component existencial que insinuava, no tant un passava per aquí i volia deixar-ne constància, sinó més aviat un «em sento així». No estava segura que les selfies actuals compartissin sempre el mateix tipus de testimoniatge, però hi havia una intenció similar. El quadre estava protegit amb un plàstic que ella mateixa havia retirat feia uns minuts i que havia quedat estès sobre la taula. La pintura al centre, com un regal lluminós. Finalment, el company va dir que ell tenia un altre viatge, que estava al cas de tota la feinada, però que precisament per això era millor que hi anés ella, perquè estava segur que ho faria tot molt més àgil. La companya que havia de fer de correu i acompanyar la pintura fins que quedés penjada al Metropolitan Museum of Art havia agafat la baixa per l'ingrés hospitalari del marit, a qui havien intervingut d'urgència. Davant de museus, entitats i administracions vàries, la Joana ja havia fet de correu altres vegades. Entens el cul pelat i coneixes la pintura millor que ningú, li va engegar amb determinació donant l'assumpte per tancat. Aquella mica de supèrbia barrejada amb empatia que a ella li costava exercir amb el seu equip, ni tan sols fingir-la. No era una cosa natural que una tenia. Seran pocs dies, ja saps com va. Voles a Nova York, calcula un primer dia de feina, un d'instal·lació, i quan la pintura estigui penjada te'n tornes. Uns 3 dies màxim, depenent dels vols. Quan acabi l'exposició ja decidiràs si vols enviar algú altre, si ho prefereixes. La Joana va assentir i va parpellejar una mica. Era ella la capdària i hauria pogut dir que no o bé proposar algú altre per fer de correu. Tema el judici dels altres no ajudava gens, així que va canviar d'actitud i es va mostrar activa i interessada en els detalls. No volia que les vicissituds que darrerament trastocaven el seu món interior s'escolessin a la feina. Va dir coses ocorrents, va esbosar un ample somriure i ell va marxar satisfet. Es va quedar davant la pintura, pensativa, les mans a les butxaques dels pantalons, l'expressió concentrada que la feia tan bonica. D'acord, va dir-se. T'agradava. Això era el que més t'agradava del món, Joana. Hi havia companyes treballant a les taules del voltant. Una d'elles traginava un crist de fusta del segle XIII amb molta cura i li parlava fluixet. Oi que acabarem aviat avui, rei? Tinc hora al dentista. Començaven els treballs de restauració de la policromia del revers de la creu sobre la qual descansava el crist. Totes van riure. La Joana es va unir a elles amb una rialla discreta per complaure-les i de seguida va concentrar-se en el petit autorretrat modernista. Tenia un munt de feina administrativa sobre la taula del despatx i no sabia ben bé com encabir un viatge a Nova York, però aquella pintura sempre l'havia captivat. Trencar la rutina 3 o 4 dies, deixar enrere els fulls d'Excel, Nova York no li feia mai mandra, al contrari. Què era, doncs? Es va posar els guants de cotó per manipular el quadre i, amb l'ajuda d'una companya, el va alçar amb molt de compte per observar-lo en vertical. Estava en perfecte estat i no havia calgut fer-hi cap intervenció, però com que l'havien cedit per a l'exposició sobre autorretrats de dones artistes que s'inauguraria pròximament al Met, volia revisar l'informe de préstec que havia gestionat ja feia gairebé un any i els documents amb totes les recomanacions necessàries per poder-la exhibir, com ara la manipulació, l'embalatge, el transport o les condicions ambientals i de muntatge. Va mirar els ulls marrons de la figura de la pintora, que sempre semblaven interpel·lar-la. A la Joana li agradava puntualitzar que un retrat és sempre el testimoni d'un personatge. La de la pintora era una mirada fascinant. Els arxius constaten que Vidal era una gran conversadora. Algú a qui podria haver tingut d'amiga, n'estava segura. La seva mirada també traslluïa decisió. Era la mirada d'algú que havia assolit el seu objectiu, apartar les convencions socials de l'època i convertir la seva vocació en professió.
Després de vessar els seus mots als micròfons de Ràdio Maconda, viatgem amb la Marta Orriols fins al museu. Un cop al MNAC, l'escriptora es troba amb la cap de restauració i conservació preventiva, Carme Ramells. Després de passejar per diverses estances del museu, totes dues poden seure davant el quadre per dialogar entorn la novel·la de Marta Orriols i l'obra de Lluïsa Vidal, encapçalada pel seu autorretrat. Autorretrat. Cap a 1899. Oli sobre fusta. Sala 40.1 del MNAC. Aquest és el primer autorretrat conegut de Lluïsa Vidal i és tota una declaració d'intencions perquè constitueix la reafirmació d'un artista. Quan va pintar aquesta obra, cap al 1899, Vidal tenia 23 anys. Feia poc que havia presentat la seva primera exposició a la Sala Parés i que tenia el seu taller propi. Contra vent i marea, Vidal va tenir una carrera professional d'èxit, però després de la seva mort va caure en l'oblit. No ha estat fins fa poc que s'ha redescobert la seva obra, com la de tantes altres artistes.
Aquest és un retrat petit, discret, a més està en una sala on hi ha altres autorretrats. A mi em va sorprendre molt que l'incloessis a la novel·la. Com és? Com se't va ocórrer?
No va ser una ocurrència, la veritat és que també va ser passejant per aquí que em va cridar molt l'atenció, perquè sí que tot i les dimensions petites, jo crec que ella, l'expressió dels ulls, hi ha una actitud molt, molt ferma, no? I em va, de la mateixa manera que la Joana, la protagonista, aquesta mirada de la pintora li fa prendre una decisió en un moment concret, no? De tirar endavant, doncs jo va ser, ai mira, m'agradarà molt posar-la a la novel·la, i també perquè era una pintora que jo he estudiat Història de l'Art i no me n'havia parlat mai ningú de la Lluïsa Vidal, no? Mai. Mai. I la vaig descobrir aquí i arran d'això vaig anar a buscar més obres i estic contenta perquè molta gent em diu no sabia qui era la Lluïsa Vidal i he anat a buscar i penso, mira, ni que sigui per això la novel·la ja ha valgut la pena, no?
Clar, és que el museu està fent un esforç. De fet, ja fa gairebé una dècada, que està fent un esforç per incloure totes aquestes artistes que d'alguna manera han estat silenciades a la història de l'art. És a dir, que la història de l'art també l'han fet les dones.
Totalment.
I fins fa això, uns 10 anys, doncs era molt difícil de veure dones barrejades a la col·lecció al costat d'homes.
Aquí i arreu, perquè jo crec que hi ha com un patró general, no?, a la història de l'art, de dones com la Lluïsa Vidal, que en vida han pintat, han exposat, han venut fins i tot la seva obra, han tingut èxit i consideració, i després, no?, quan es passa pel cànon aquest masculí de la història, queden com invisibilitzades totalment.
Sí, de tota manera, jo trobo que ella hauria de fer una aposta molt valenta per dedicar-se a la pintura professionalment, perquè, és clar, aquest retrat que és del 1899, les dones en aquella època no es dedicaven, pintaven, tocaven el piano, però com una afició, no? Però no es dedicaven professionalment, exposaven. Ella tenia una acadèmia, fins i tot.
Exacte, sí, sí. No, i a més, en l'autorretrat aquest jo crec que es veu molt, això que et deia de l'actitud, no? Ella es retrata amb la bata de pintora, amb els pinzells a la mà, no?
I és com reafirmar-se.
Sí, sí, és una mica que... És com si parlés del que vol narrar-se d'ella mateixa, no? El que ens vol deixar és aquesta sensació de jo soc, sensació, no? Aquesta afirmació de jo soc pintora o vull ser pintora, i a més ella ni es va casar ni va tenir fills, o sigui que era una mica el contrari de les convencions socials de l'època, no?
Clar, el que passa és que ella també és veritat que quan en un moment donat que el pare de la família, que és un pare, un patriarca, que té un domini de totes les filles, dels germans, quan el pare s'absenta, ella una mica agafa les regnes de tenir cura de la família. I això em fa pensar que moltes dones artistes, però també, no ho sé, amb la literatura, això quasi bé ho hauries de dir tu, moltes dones artistes inclouen aquesta faceta domèstica, de vida domèstica, a les seves obres, no? La Lluïsa Vidal tenim pintures que... dones fent la bugada, plegant els llençols, cuidant a les criatures...
Bueno, l'àmbit més domèstic, més familiar, no? Que potser els homes, perquè no se n'en cuidaven en aquell temps, no era de l'interès, no? Pictòric, ni molt menys, no? I una dona és el que tenia, no? I sí que hi ha la relació amb la literatura, jo crec que sempre ha passat igual, no? Des de que les dones es poden narrar elles mateixes, surten cada vegada més i més títols que parlen, per exemple, de la maternitat, no? Sempre s'havia tractat des d'una manera com molt específica, idealitzada, aquestes mares perfectes, no? I ara hi ha un munt de literatura escrita per dones que parlen de la maternitat des d'una altra òptica, no? I hi ha moltes mares diferents, no maternitats, no? I l'ambigüitat aquesta de sentiments i de contradiccions que ser mare, no? I suposo que en l'àmbit pictòric és exactament així, no?
I després també aquest dibuix que fan les dones d'elles mateixes i d'aquest ambient domèstic, en el cas de la... Estic pensant en la Lluïsa Vidal, que són dones on no hi ha sexualitat evident ni sensualitat. És una altra cosa. En canvi, quan a vegades aquests retrats domèstics són fets per un artista home, potser són més de caire sensual,
sí,
buscant
sí, sí.
Aquesta part més eròtica, no?
Sí, hi ha un nu de la Lluïsa Vidal molt del principi, que és un dibuix que es veu molt bé, és petitó també, però veus ben bé que quan les dones, les pintores en general, es pinten elles mateixes, l'enfoc del cos és absolutament diferent, no? No hi ha aquest objectiu sensual o eròtic, no? I en canvi hi ha aquests pits grossos, maternals, aquests volums de la panxa, no? I de com es veuen elles mateixes, com se senten, no? Que millor que retratar-te tu per saber com projectar la imatge d'una dona, no?
Però, sí, sí.
Clar, la mirada canvia totalment si la fa un home o una dona.
Tu també a la novel·la fas aquesta convivència entre la vida de la protagonista, la vida professional i després la vida domèstica, perquè ella té dos fills adolescents, que això sempre No és fàcil, diguem-ne, compaginar-ho amb aquesta cosa. També fas aquesta cohabitació entre el personal i domèstic i la criança i la vida professional, que la protagonista té una vida professional que viatja, que se'n va a Tòquio, que se'n va a Nova York, que en principi...
Sí, perquè em semblava molt curiosa la metàfora aquesta d'una conservadora i restauradora, que el que fan al fons són unes cures davant de l'obra de l'art o sobre l'obra d'art, no? Tu això ho sabràs definir millor que jo, però per mi vist externament estàs com curant una obra, no? I aquesta cosa de les cures que és tan femení, que avui en dia se'n parla tant, no? Penso que les dones ho portem molt encara inculcat a la nostra naturalesa, no? I és veritat que podem ser molt competents i molt professionals en el nostre terreny professional i trepitjar fort i ser capaces de... No? I quan arribes a casa... continua la teva feina, no? Aquestes maternitats que no acabem de deixar mai, no? I aquestes cures continuen dins de l'àmbit familiar. I m'agradava molt aquesta idea de que una sola persona pugui contenir diferents persones, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè la Joana que veiem a dins del museu sí que és la mateixa que veiem dintre de casa, evidentment, però és com si... Bueno, són matisos molt diferents d'una mateixa persona, que evidentment pot passar amb els homes també, i passa, no? Però penso que és molt característic i aquí sí que m'agradava el joc aquest de mirall també amb la Lluïsa Vidal, no? Que t'està dient,
totalment.
Jo sóc pintora i no sóc aquest àngel de la llar de què s'espera de mi, no?
Sí,
de
sí.
Fet, estava pensant que hi ha un autorretrat que diria que no s'ha recuperat o està perdut o no ho sé, no, ho desconec, d'ella mateixa, que es diu Posant-me la jaqueta, i està sortint de casa i s'està vestint i posant el vestit com de dona, com cal, tot arreglada, i al fons es veuen les pintures, el taller, i crec que és molt la seva actitud de dir, val, jo sóc aquesta i aquí dins és el meu món, no, ara surto cap a fora i em poso aquest, no disfraç, però sí aquesta vestimenta, no, del que s'espera de mi. Jo trobo que és una pintora que volia marcar molt això, no? Que...
Sí, jo crec que en aquest autorretrat això es veu. Ara que parlaves de la professió de conservadora-restauradora, la veritat és que sí, és cert que és una professió molt feminitzada, la majoria, en un percentatge molt alt, la fem les dones, però això no sempre ha estat així, perquè jo diria que fins als anys 70, la dècada dels anys 70, era una professió pràcticament que només exercien els homes. És curiós això, aquest canvi
sí,
no?
Sí.
De tenim les fotografies antigues, que són aquests homes amb coll i corbata, que estan davant dels retaules i que a més tenien com un prestigi important, no? I després hi ha un canvi que és una professió que llavors passen a ocupar les dones.
És curiós, curiosament. Sí. S'havia de mirar bé per on ha vingut el canvi, bueno, evidentment per la incorporació de la dona al treball, no? Però com més que ells han anat disminuint en aquest àmbit de la restauració.
Sí, és curiós això. Sí. Jo sobre això tinc algunes teories, però que hauria d'acabar de...
Necessitaríem
una altra sessió, perquè em sembla que quan la professió d'alguna manera es regularitza, té uns estudis propis, es crea una associació professional pròpia, aquests homes passen a ocupar aquests llocs de gestió de la professió. Clar. I llavors qui l'exerceix són les dones, comencen a ser les dones, no? Uh-huh. Jo crec que la cosa va per aquí, però ara seria posar-nos en un jardí bastant...
Sí, però sí, és veritat que si tirem temps enrere i ens anem a l'època de la Lluïsa Vidal, no? Veus molt bé l'evolució de la dona en l'àmbit, no? Agafant-la ella com a exemple, com a pintora, no? D'algú que, per exemple, ja per la seva època és com molt moderna, perquè quan li van començar a faltar aquests diners per part del pare, no? Que era una mica qui li anava, ella va pensar en aquest... Tenia un taller, la Lluïsa Vidal, un taller de pintura, per poder-se pagar també les seves històries. Vull dir que tenia una mentalitat molt de dona moderna, no? D'autogestionar-se ella, inclús posar un negoci, no?
Sí, clar,
no
tenia una acadèmia. Sí.
En l'època, però em crida l'atenció, no? De tenir una acadèmia i que va ser ella qui la va fer.
I va anar a París sí. L'any 1901, penso. Va a París perquè es vol formar i es vol formar bé. Per poder exercir la seva professió, no? Això també trobo que
sí, és... Sí, i aquesta idea de llibertat,
molt valenta, no?
Sí, sí. De tenir exacte. Molt clar això de... Bueno, això que estic fent funciona, però sé que puc fer molt més, no? Vull dir que és una actitud molt, molt serena i molt, molt convençuda, molt sòlida, trobo. Sí.
I tot això ens ho diu aquest petit autorretrat. Aquest imaginat.
Però és que si li mires la mirada, no, aquests ulls, jo crec que és d'una determinació, no, d'autorreafirmar-se.
Sí.
No?
És curiós perquè ara que es parla tant de selfies, els selfies, no? Tothom es fa, tots ens hem fet selfies a algun lloc. Penso que a vegades hi ha una diferència entre el selfie que ens volem fer per voler-nos assemblar aquest tipus d'estars, no? Que es fan, transmeten un tipus d'imatge a través dels seus selfies, i en canvi aquest és un selfie, si ho podem dir així, molt autèntic. No és per semblar-me a, sinó és per dir, vull ser això, i alerta, que sóc això, com a dona.
Jo crec que hi ha aquest matís, no, de que l'autorretrat, i aquí es veu molt bé, no, és com un autorreferencial, no, de jo sóc aquesta, i em vull mostrar així al món. No? Hi ha una narrativa que vull explicar-vos, jo sóc així, sóc aquesta d'aquí d'ara. No? I el selfie potser és més aquesta, no ho sé, una, com més una exhibició, no, de jo he estat aquí, jo estic imitant, vull ser, vull assemblar-me, com tu deies, no?
Jo vull
a tot aquest discurs més imperant d'ara, no? I és potser més una cosa estètica que gairebé d'actitud, potser, no ho sé.
Sí.
És interessant.
Sí, sí, a més amb ella li ve la llum, que li ve tot aquest bat de llum per darrere, o sigui que aquí ja està, ja és un retrat.
Sí, perquè tu m'explicaves,
no?
M'explicaves abans això, de que clar, quan hi ha un autorretrat l'artista s'està mirant al mirall, que això ho trobo molt interessant.
Clar, aquestes mirades que, de fet, en aquests autorretrats que sempre ens estan mirant a nosaltres, és perquè en el fons ells necessiten posar-se un mirall davant.
Clar, clar.
Per poder-se pintar. Llavors tenen alguns autorretrats tenen aquesta mirada penetrant, no?
Que estan vius, no? Més enllà de l'experiència estètica que et suposi mirar l'obra, a mi el que m'agrada d'aquests autorretrats és que t'estan transmetent una idea. I evidentment s'està mirant ell al mirall, però a la vegada és un mirall de nosaltres mateixos, que això és el que intentava copsar la novel·la quan parlava dels autorretrats i de l'art en general, no? Jo crec que quan mires una obra d'art, al final entres en un món extern que no és el teu, no? I, i te'l creus. I quan entres a través de la pròpia mirada de l'artista, ho trobo fascinant, no? Perquè entres en la seva intimitat. Ella s'està mirant al mirall i deu estar pensant què vull retratar de mi, què vull deixar de mi, no? I al final tu t'arriba i segur que et provoca, o almenys a mi em va provocar això, és una mirada que et mou a fer coses, no? Per tant, aquesta barreja o quan dues intimitats topen, no? La de l'espectador i la de l'artista, ho trobo genial, que també s'assembla molt a això, a la intimitat del lector amb l'escriptor, no? Tu estàs volcant la teva mirada del món i l'entendrà diferent o no un lector o un altre en funció del que porti viscut, no? I crec que l'art és una cosa molt similar.
Clar, jo per això m'agrada la idea de revisitar els museus i rellegir els llibres. Cada vegada rellegeixo més i revisito més museus i ciutats, no? Perquè la mirada que tinc ara a la meva edat no és la mateixa de quan potser vaig llegir allò amb 20 anys o en unes circumstàncies personals diferents. Llavors jo sempre i convidaria la gent a dir-los, quan vingueu al museu, passegeu-vos projectant-vos a vosaltres mateixos, projectant, o sigui, trobeu, perquè a vegades passes de llarg, no vulguis mirar-ho tot, passes de llarg d'algunes obres, però potser en una segona o tercera visita, aquella obra que havies passat de llarg, pam, de cop
coses,
i volta et crida i et diu coses. No?
I el moment vital que deies també, jo crec que és molt important. No?
És important, perquè llegeixes una sèrie de coses que potser no havies llegit en unes circumstàncies personals diferents.
Segur. Sí, sí. Això ho deia molt la Doris Lessing, l'escriptora, Premi Nobel, que cada llibre té un moment a la vida, no? I és veritat, a mi m'ha passat d'agafar llibres quan era joveneta que no em van dir res, o em van dir molt, i quan els tornes a agafar al cap del temps han envellit, no? Has envellit tu, però d'alguna manera el missatge ja no et colpeix de la mateixa manera, no?
Sí, a mi també m'ha passat
igual,
això.
Sí.
I tant que m'ha passat, sí, sí. O d'un mateix llibre, de cop i volta, potser capítols que havies passat sense que et diguessin res especial i de cop i volta
el subratlles,
tenen un sentit
que, tota la raó
que
del
no
món.
Tenien en el moment que te'ls vas llegir, no?
Sí, sí. Bueno, això és una mostra de que l'art i la literatura, en el fons, són expressions artístiques que estan vives, no? Van amb nosaltres, no? El sentit de tot plegat és que ens expliquen i, per tant, ens expliquen diferent segons en quin moment estiguem, no?
No, una cosa que també volia comentar és el paper de les dones en la literatura. Hem parlat molt de les dones en el món de la pintura, les dones en els museus, però ara sembla que en la literatura hi ha moltes dones que escriuen i moltes dones que publiquen, que aquesta és l'altra, perquè una cosa és escriure i l'altra és publicar.
Jo crec que el que s'està aconseguint, o s'ha aconseguit ja, vaja, és simplement la igualtat. No? Perquè a mi em fa molta gràcia quan diuen hi ha un boom de la literatura femenina. Bueno, abans hi havia un boom de la masculina i ningú deia res, no? Simplement ara doncs, hi ha el 50% de l'altra població que escriu, doncs, també està sobre la taula de les novetats editorials i això, però sí que és un bon moment. Però més enllà de la quantitat, jo crec que és un bon moment literari per les dones perquè hi ha una narració de qualsevol tipus de dona. Vull dir que pots veure escriptores que escriuen des de ciència-ficció a coses més intimistes, més introspectives, a novel·la negra. Vull dir que la varietat és excel·lent, no? És rica i penso que és el que marca una mica si una literatura és sana o no. Evidentment, primer que hi hagi aquesta igualtat, aquesta equitat entre escriptors i escriptores, que les escriptores es puguin narrar elles mateixes, no? I sobretot això, que hi hagi gèneres i escriptores de tot tipus. Jo crec que és un molt bon moment, sí, per sort.
Sí. Que bé. No? Ara aquella cosa que deia la Virginia Woolf, no? Que per escriure has de tenir una habitació pròpia i guanyar-te la vida amb una altra cosa, no?
Exacte,
o alguna cosa
sí.
així, sí. Doncs sembla que amb això també,
ja està,
també
sí.
Les dones finalment tenen la seva habitació pròpia.
Sí, ara ens falta temps, potser.
Pèl i ploma és un projecte del Museu Nacional d'Art de Catalunya i Biblioteques de Barcelona.